A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia a tots. Dijous s'apropa el cap de setmana. Tenim una temperatura i una climatologia fantàstica, per fi s'apropa l'estiu. Avui també tinc doncs, paritat, mixitat, equilibri en els convidats de la tertúlia. Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Tinc que mirar-ho, però em sembla que porto tota la setmana on tinc parella. O sigui que,
veus?
Continuem aquest hàbit aquesta setmana. Josep Estefanell, benvingut.
Gràcies, bon dia. Bon dia, Ruth. Bon dia, Enric.
No són les calors del Maresme, però bueno, ja es nota.
Sí. Ahir ho estava mirant, és que ja començo a parlar de lo meu.
Sí.
Ahir ho estava mirant i llavors a les 9 del matí 11 graus. Normalment quan estem al Maresme 21 graus. Però bueno, sí, es pot suportar.
Ara ja sembla que sí, que ja sembla que estem a l'època que toca.
Ara baixarem, estarem uns dies allà i a l'estiu aquí, que la fresqueta és...
És cert que la fresqueta matinera és agradable, per dir-ho així, sí. ja toca.
La fresqueta i la... Bueno, deixem-ho estar.
Sí, ho deixarem així. Bueno, segurament que t'has assabentat d'aquesta... censura que es va fer del cartell de Charlie Hebdo,
sí,
l'exposició Escaldes. Bueno, la cosa, diguem, no sé si ha fet bola de neu o ha continuat, però també, diguem, hi ha hagut una fotografia en una exposició a la ONU que doncs van dir, doncs mira, no, es va decidir a treure. Clar, la reflexió és, dius, al final, dius, vaig posar en nota, preparant el programa, una frase que era la censura o és la susceptibilitat que pot generar la interpretació personal de cara als altres?
Jo penso que és la segona part aquesta, perquè bueno, és una cosa que va passar, una cosa molt greu, no es pot obviar, no dir. I bueno, jo penso que aquí vaig estar sentint ahir o abans d'ahir per la ràdio l'entrevista del Gavi Fernández amb la Rosa Gili. I bueno, el Gavi feia molta canya, l'altre es anava escudant, no vaig entendre ben bé el què, però jo, bueno, jo penso que va ser un error greu de no exposar una obra i en un país, a veure, aquí no... Va dir, no, és que clar, tenim els de Ripoll molt a la vora, els d'Alcanar, bueno, una mica més avall, els de França, bueno, però Andorra és Andorra, escolta, i després es queixa de perquè hi havia... policies amb metralladores a la inauguració dels Jocs. Home, quants caps d'estat hi havia?
Clar, sí, i a més, els protocols de seguretat...
Són els protocols.
Sí, a nivell d'organisme, o sigui, del Comitè Olímpic i de més, hi ha uns protocols com quan venen a jugar a la Copa de...
Home, de futbol.
Que també veus allà uns dispositius que dius, mare meva, què és això? Però és perquè hi ha un protocol. El que comentes, Enric, de que hi hagin altres... Jo penso que a tots els països i en tot moment segurament se n'ha fet de censura o de treure algun element, potser per no ferir sensibilitats o per susceptibilitats o per evitar problemes. La qüestió és que aquí ha estat públic perquè va ser en el moment que va ser i potser en altres llocs o en altres situacions o en altres moments no s'ha fet públic perquè ja s'ha fet una prèvia, ja s'ha fet un triatge abans. I doncs mira, doncs això sí, això no, i d'alguna manera també és una censura, el que passa que no és pública.
Sembla ser que ja va estar exposat, però en una exposició privada,
sí,
diuen.
Sí.
Però bueno.
Bueno, i de fet està exposat, perquè està exposat a Barcelona, vull dir que...
Què és exactament?
És la portada
de Charlie Hebdo.
Que va aixecar tota aquella...
La portada que més o menys tenim al cap. No, tampoc. Escolta...
Però bueno, la portada s'ha difós, s'ha publicat i s'ha venut. O sigui
que... Sí, i tothom segurament...
Jo en tinc un exemple a casa. O sigui
sí,
que...
sí, bueno, com passava amb el jueves,
clar,
que en una portada
se'l
guardava la gent.
Per què aquesta sí i altres no? Quan també segurament poden fer-hi altres sensibilitats. Portades del jueves n'hi ha hagut, que a l'època
i n'hi ha que
farien sensibilitats.
Continuen estant a la venda, aquella famosa de...
Clar, és que llavors per què unes sí i unes altres no? Jo personalment penso que ens falta informació sobre el tema, però...
I no tenir tanta por ni escolta,
és que de ser prudent, dones cap dalt. Però...
Ara som dos països més segurs. Vull dir, jo penso que la policia està connectada permanentment amb l'Interpol. Qualsevol cosa que hi hagi a la prop que es pugui acostar, se'ns dirà de seguida. Mira, ara mateix el youtuber aquest que han detingut a través de l'Interpol i amb extradició cap a Espanya. Això són dos exemplars que tenim aquí, que també, gràcies a Déu...
Ho tenien al tinter, eh? O sigui, però ja
t'has avançat.
No passa res.
Sempre litxar per les coses.
No, perquè, a més, la Ruth, tampoc entrarem en detalls, tu t'ocupes de ciberseguretat, dius...
Mira, ostres.
No, ciberseguretat no, protecció de dades. Però ens hi hem de posar.
Ja està, diguem...
Sí, està vinculat d'alguna manera.
Està vinculat, per dir-ho de manera, no potser directament, però indirectament sí.
Doncs així en podem parlar i ens explicarà més.
Exacte.
Tema, sí, tant.
És cert que tenim un reguitzell de creadors de continguts, youtubers, instagramers, digut de la manera que vulguis, amb potser un actiu i un passiu més o menys honorable, per dir-ho així, amb uns fonaments del que el missatge que volen difondre més o menys loables, però bueno, també hi ha el cantó obscur de la força, no? Per als que són més de la guerra de les galàxies. Bueno, aquí en tenim un exemple. El fotut és que també tenia connexions amb un ex, amb una persona que tenia càrrecs importants del govern, o sigui, clar, que, espanyol.
Un ex secretari general de seguretat de l'Estat espanyol, vull dir que... I d'una altra que trinxava les dates, que ja havia estat a la presó.
Manipulava,
també.
Sí, manipulava. Clar, és que... és tan complicat estar a tot arreu per sí. Poder controlar, entre cometes, o ja no és controlar, és mirar que no s'escapi res. Sí. I clar, i aquesta gent, creadors de continguts, també podria passar per una censura en algun moment, no? Perquè n'hi ha que fan publicacions o que emeten opinions, bueno, sí, que, ja. Bueno, que també poden fer-hi sensibilitats i que també poden ser susceptibles
de... Bueno, el
tema
aquell de les... Aquelles, com es diu allò?
Bueno, vàrem tenir el tema del Grefec amb la padrina de l'edifici...
Sí, no, però aquelles noies de... Com es diuen? De l'OU... Sí, les noies d'aquelles que surten... Bueno, que paguen...
De l'OnlyFans.
Sí, de l'OnlyFans, sí.
Aquest, bueno, això també... Veré. Clar. Aquí a Andorra tenim la censura amb aquest tema que tenim, però es deixa això.
Per això, que el terme censura, el terme que deixem, que no deixem, és que al final ara amb la quantitat de mitjans de difusió que existeixen i l'accessibilitat que té qualsevol persona, és que és molt difícil. Llavors hi ha d'haver una responsabilitat de cadascú de saber el què, el que no... educar per tenir un esperit crític i saber el que sí i el que no i... però clar, és complicat, eh? És molt
Vols
complicat
dir que
tot
no,
això
que es tindria de mirar menys els ingressos que d'aquesta gent i més controlar d'on te venen aquests ingressos i per què venen, perquè clar aquí només estem recaudant.
Sí, si estires el fil doncs passa el que ha passat ara,
aquí,
no? Si vas estirant fils doncs vas
cosa.
Veient què hi ha al darrere, per què, el tal... Bueno, i què fas? Destines quants recursos a poder estar estirant fils una mica de tot arreu per trobar aquestes coses?
Bueno, no sé.
No sé, són temes que a mi la veritat se m'escapen una mica.
Jo tot perquè... això d'aquests creadors de contingut, youtubers i tal, jo penso que això no els hi durarà tota la vida.
No.
I que arribarà un moment que això es anirà pagant.
Sí, perquè aniran sortint altres coses. I això són, bueno,
clar,
són cicles.
És una professió de que quan jo treballava no existia.
Clar.
Sí, i la caralla que neixen avui...
Sí.
La professió que faran encara potser
encara
no està
no existeix,
inventada.
Exacte.
M'entens?
Sí.
O els que tenen 15 anys, quan van néixer hi havia professions que no existien, igual que tampoc existien els mòbils,
clar.
En fi, no ho sé, però...
Sí,
almenys
sí.
Que ens porti pau, tranquil·litat i serenitat en aquest país i que puguem mantenir
un dels valors que tenim al país, no? Que és aquesta seguretat que tothom que ve de fora destaca.
Sí, home, som el segon país.
A quin preu?
Més... Clar, no sé. Clar. Tot, com deia el JR de Dallas, tothom té un preu.
Clar.
Sí, ara el que dius aquest preu, clar, diguem, el volum de ciutadania està en augment, evidentment, això forçament crees més infraestructures, crees més serveis, crees un cost addicional. Dius, la pregunta i la reflexió que es feia era que, molt bé, dius, hi ha uns topalls a nivell d'impositius, dius, clar, però aquestes persones que creen continguts, que generen equits, dius, la persona que cobra més de tant paga el mateix que el que cobra més de equits centenars de milers d'euros de més. Aleshores dius, bueno, potser per sufragar aquestes despeses que tenim estic a fer una escala també progressiva, segons els ingressos que tinguin, que siguin progressius, perquè, clar, la festa no la pot pagar tothom al mateix preu, per dir-ho d'una manera.
Clar. Sí, el que passa, jo penso que és com tot, no? Tu regules el que tens en aquell moment, intentes anticipar el que pot arribar a curt, mig termini, però després ho has d'anar actualitzant, perquè ara doncs, és el que deia el Josep, no? O sigui, aquest tipus de professions o aquest tipus d'activitats fa uns anys no hi eren. Val? Sí. Doncs escolta, fa uns anys vam regular una sèrie de coses amb el que hi havia en aquell moment i ara ens trobem amb que hi ha d'altres professions, altres fonts d'ingressos, altres maneres de fer. Bueno, doncs tot això s'ha d'anar actualitzant. Sí. I les lleis, les normatives, ho has d'anar...
Clar.
Ens estem posant enfregats perquè, per exemple, govern doncs, va avalar les sancions per Rússia, va haver-hi declaracions doncs, de Rússia respecte a la neutralitat d'Andorra, que s'hagi posicionat així. Ara també tenim una altra cosa que està molt present i que no és que se'n parli menys, però el ressò, l'importància que se li vol donar és el conflicte que hi ha amb Palestina i amb Israel. Dius, amb efectes, diguem, més... no diré salvatges, però més destructors i més visibles encara més que no pas la guerra d'Ucraïna, dius, però aquí també el govern a nivell de posicionament s'ha quedat una miqueta, no fredolic, no? Però
sembla
no...
que faci por.
Sembla que faci por, no?
Fa por, sí, clar, fa por posicionar-se, perquè és el que dic, és que és el que deia a l'inici, i perdoneu que torni a dir el mateix, però jo crec que hi ha coses que no sabem, que potser si les sabessin doncs ens permetrien entendre, no dir que estar d'acord o estar en desacord, sinó entendre certes postures o certes decisions o certes maneres de fer.
Clar, del que dius, faig una anàlisi ràpid i una visió. Terrorisme, estat, tenim un posicionament de govern respecte a un estat que és gigantesc de 140 i pico milions de persones, amb un exèrcit que és el que és, no hi ha problema, ni sancions, perfecte. Agafo el conflicte israelo-palestinià, 2 milions i pocs de palestins, és un estat regentat per una organització terrorista o suposadament terrorista, ho deixarem així, dius, i aquí ningú diu, clar, fas la proporció, dius, caram, què representa Palestina a l'escala de Rússia? Res.
Clar.
Però aquí estem fredolics.
Sí, per això dic que jo penso que ens falta informació. Crec, ja et dic, és una opinió molt, molt personal.
Bueno,
en qualsevol cas, el que tu dius és flagrant, o sigui, són números, no? Llavors dius, amb això sí, amb això no, i fas un comparatiu sense anar més enllà i penses, i per què, no? Perquè...
Jo tenia més por de Rússia que apreti el botó que no pas un palestí que agafi una Kalashnikov i faci una desgràcia també.
Bueno, i després aquí hi ha el tercer discord, que és el Trump, i que fa les bèsties que vol, que ara no vol estudiants estrangers, que ara la Coca-Cola, les hamburgueses les pagaran més cares perquè la cara la compren a Brasil. Llavors, ja, Allà sí que tenen un problema. Això és un problema.
L'han triat ells, eh? L'han triat ells.
Bueno, clar, com nosaltres, l'han triat nosaltres.
Clar,
I Espanya, sí. que va bé, també l'han triat ells. Llavors, clar, perquè també, bueno, quan jo que estic allà baix, que em passo el dia mirant, bueno, tots els telediaris que vas saltejant i, bueno, dius, ostres, però això és un putiferi de cuidado.
Veus, jo és que no ho miro.
No, però no ho miro. No, és que no tenim res més.
Sí, no, no, que està clar que has d'estar mitjanament al dia del que passa al teu voltant.
Sí,
però
sí.
És que...
O això o el Sálvame.
No sé, no sé.
Ja no sé què.
Jo tenia una tieta que em pau descansi quan molta gent deia no, és que he viatjat a tal lloc, a tal lloc, a tal lloc, i deia, i tu coneixes Rupit?
Sí,
és
sí.
Que a vegades ens preocupem més per el que passa a l'altre cantó del planeta
sí.
Que no passa
sí, sí,
el
clar,
problema
clar,
que tenim
clar,
al cantó de casa.
Sí, el que passa que avui dia és cert que el que passa a l'altre cantó del món t'afecta.
Sí, abans,
d'una
abans afectava però no te n'enteraves.
Abans afectava i no te n'enteraves o potser no afectava tant, però és que ara sí, perquè ara t'afecten els preus dels productes, en la disponibilitat dels productes, amb... llavors, clar, sí, està passant allà, a l'altra banda del món, però coi, és que per què m'ha d'afectar?
Sí,
i m'afecta.
Però, bueno, però, per exemple, la guerra d'Ucrània ha afectat a tots els productes, siguin d'Ucrània o siguin patates de l'Aragó. Què té que veure les patates de l'Aragó que hagin posat de preu?
Sí, però, també n'hi ha que aprofiten la vinentesa.
Ahí està, ahí està, clar.
Ai, dius, val, ara ho pugem, és com, la, com, sí. Com el petroli, no? La benzina,
sí,
vale.
Sí.
Ara puja.
Sí, ara puja.
Val. Però ja no et baixarà com està. O sigui, si jo compro el barril avui i el compro a 50, doncs pujaré la benzina, vale.
Sí, sí.
Però el dia que baixi a 20,
no
jo no la baixaré.
Clar.
O sigui, ho mantindré.
Clar.
Doncs és una mica el mateix, no? El preu de l'oli ha baixat, afortunadament,
sí, sí.
Ha baixat.
Però clar, quan va pujar el preu de l'oli, els que tenien ja un estoc en magatzem comprat a 8,
correcte.
Va dir, ara d'això, ah, posem tot a 14.
Exacte.
Llavors, clar, aquí ja van tenir. Això
sí,
és que,
sí, sí.
Llavors, per, amb la gasolina que tu deies, aquí no es veu, perquè aquí totes les gasolineres, govern marca un preu i jugues amb uns cèntims. Però bueno, baixes a baix, hi ha 30 cèntims de
diferència
entre una marca bona i una low cost.
Mm.
Ostres, i dius, i com és això? M'entens?
I potser et surten la mateixa refineria.
Possiblement.
Segurament.
Sí,
segurament,
possiblement.
Però...
abans, jo recordo l'època, ja fa molts anys aquí a Andorra, venia tot o de la novel·la o d'escombreres. Venia tot del mateix. Era la mateixa cuba que anava repartint per les gasolineres.
Mm.
Va ser després que cada un es portava el seu. Però bueno...
Parlant de gasolina... Sí, ah, mira, tu que ets també amant del món de la gasolina, Josep,
sí.
Bé, hi haurà una tercera edició del Motan que es farà doncs a Andorra la Vella,
sí, sí.
A Can Rodes i també a l'Avinguda Santa Coloma. Bé, Andorra sempre ha sigut un atractiu per al món motorista i el món del motor,
mm-hmm.
Però és cert que de les grans concentracions que jo me'n recordo de
74,
petit dels anys 70...
75, exacte, 76, 77...
La cosa potser se'n va anar de les mans per l'afició que va haver-hi.
6.000 motards a Andorra. Gent passant amb un Velosolex al port d'en Valira amb neu, que els pujàvem a buscar amb la furgoneta al port d'en Valira. Gent que venien amb espinos des de Barcelona. El Ricard, barra lliure de Ricard, sense aigua. Clar, va arribar un moment que va petar. El síndic Cerqueda va dir s'ha acabat.
S'ha acabat, clar.
S'ha acabat.
Tanquem l'aixeta.
Tanquem l'aixeta, però, bueno, era... Sí, ara sí. Que porten la xapa aquesta dels petits estats, que d'això... Ostres, 6.000 motoristes.
Imagina't.
A l'època...
Imagina't.
Es gastaven molts calés aquí, eh? Però, bueno, són èpoques passades. Però eren èpoques maques. No...
Sí, sí.
Escolta, jo també ara et diré una cosa i acabo, perquè t'he tallat un altre cop. A la recta de Santa Coloma, on hi ha allò del tabaco,
mm-hmm.
Allà entrava, es feia la concentració amb tot el camp, que no sé si és d'en Molines, no sé de qui és. Doncs, just hi ha l'ESO i l'entrada.
Sí.
Teníem al mig de la carretera una taula, una cadira i un senyor dirigint el tràfic a dalt. La policia no hi era. Ho fèiem tot els del motoclub. Jo en aquella època estava dintre del motoclub, per això sí, de lo que parlo. També hi teníem el Marc Forner,
mm-hmm.
Com a president. I, ostres, avui seria impensable.
Clar, però quants policies hi havia en aquella època,
no sé,
també,
no
per
sé.
Poder destinar...
Bueno,
era...
Trucaves que hi havia bufetades al refugi i apareixien... Eren èpoques passades.
Clar.
Gent, bueno, que ja no hi són. I...
El que potser ara també, aquests que tenim 20 i pocs anys en aquella època, encara són motoristes i avui dia les concentracions ja tenen una manera potser més pausada, més controlada, més, no diré civilitzada. però
sí, sí.
Més organitzada també, sí. I a poc també torna a venir aquesta, no afició de concentració, però sí un flux de clientela, com dius tu, que a més han passat anys i tenen més poder adquisitiu també.
Tu només cal que miris, jo l'altre dia mirava per un material a la web d'una botiga molt coneguda d'Andorra, però que està a França, està a Espanya, està a Portugal, i la ressenya és: ostres, trato immejorable o immillorable, preus, molt bons preus, tal, i la gent continua venint a Andorra a comprar-se un casc nou, unes botes, un equipament complet de carretera val, jo penso que no va ser de 500 euros.
Sí, i tant.
Ostres.
És que un bon casc.
Un bon casc. Ja, bueno, és ja que un bon casc ja val això.
És que ja et val això.
Ja en val. Però tirant a bàsic.
Sí.
Doncs això, on tens Can Motos?
A Can Rodes.
Ai, a Can Rodes, on tens?
A Can Rodes. És una part de Santa Coloma i de més a baix. O sigui que...
No la conec.
Ja ho descobriràs.
M'imagino que deu ser...
Però Can Rodes l'han batejat ara.
Sí.
Val.
Sí, és sobretot recte de Santa Coloma, tota aquella zona
on hi ha les botigues de motos i botigues de pneumàtics. Sí. Vale.
Correcte. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Ruth Ponce i el Josep Estefanell amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Celebra amb nosaltres el 12è aniversari de Supermercat Super 1. Fins a l'11 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins a l'11 de juny, 12è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
Ja és aquí la competició esportiva més esperada. El torneig de Roland Garros. Segueix a Cadena Pirenaica els resultats i les millors jugades. Alcaraz i Svatek defensant els seus títols i l'emoció del millor tennis mundial. De dilluns a divendres fins al 8 de juny, l'actualitat del Roland Garros als informatius de Cadena Pirenaica. Vivim l'esport al cor. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Ruth Ponce i el Josep Estefanell. Bé, parlàvem d'Andorra de comerç, cert que som encara un destí turístic important a nivell comerç. L'AEFA feia declaracions que tenia inquietuds en el creixement, la mà d'obra, el context, clar, volen un creixement controlat, però forçosament... com deia el senyor Mangol, si hi ha tantes persones que han arribat i només hi ha hagut tants pisos, diguem, la proporció és d'1 a 3, potser, o d'1 a 4, els números no surten, no?, per dir-ho així.
Ja, tornem a ser molts números.
Sí. tenim un bon servei d'estadística en aquest país?
Es diu que sí. Andorra Recerca i Innovació, doncs...
Diu que sí. No sé, és que tampoc hi he entès ben bé què deies.
Bueno, és que el fet és que l'empresa familiar andorrana diu que el creixement ha de ser sostenible, tal, però clar, han vingut quasi 2.000 persones i només hi ha hagut 400 i alguna pisos que s'han posat en el mercat. Forçadament, la relació, no forçadament totes les cèl·lules familiars són de 4 persones, per dir-ho
així. L'altre dia també llegíem el tema, em sembla que són el tema dels colombians, que a finals de curs, clar, viuen 10 persones en un pis de 2 habitacions. Clar, si aquesta gent amb el reagrupament familiar només que cada matrimoni aporti 2 fills i hi hagi 500, ja són 1.000 més,
ja són 1.000.
O 2.000. Si no hi ha prou pisos, a mi sap molt de greu.
Sí, sap
tots
molt
som
de...
fills d'emigrants.
I tant.
Jo sóc el primer, l'Enric també. Suposo que...
Jo també.
Tu també, és igual, aquí no se salva ningú. I el que no és d'aquesta generació és de 3 generacions enrere. Però tots, clar, a l'època aquella podies venir tots, era diferent.
Era diferent.
Però...
Ara és veritat també que tornem a temes que hem comentat tot sovint, no? La mà d'obra, clar. Tu necessites mà d'obra, llavors... ara no és com abans, que la construcció... O sigui, hi havia moltíssima gent treballant. Ara necessites anar a buscar gent per poder venir a treballar. El comerç, la construcció... I tot això són aquestes persones que abans eren de, doncs, sobretot portuguesos, sí, espanyols... I ara doncs, són colombians, peruans... Clar, si aquesta gent ha de marxar perquè no poden fer reagrupament familiar, no poden accedir a un habitatge mínimament correcte,
clar,
què passa? No? Llavors, evidentment, sí, jo estic d'acord que el creixement ha de ser... Doncs,
Però clar, tenim de pensar que la gent que vinguin aquí, els nouvinguts, tinguin dret a una vivenda digna i a viure mínimament, per menjar, poder-se vestir, que no tinguin de fer com... A veure, jo hi ha vegades que veus temporers que estan a pistes i busquen feina per anar a fer a un bar a la nit, a servir copes o el que sigui. I tots tenen dues feines quan aquí a Andorra hi ha 400 parats. Llavors, clar, és que tot això... I aquesta gent, bueno, jo pel que he anat llegint a la premsa, també, que bueno, que viuen 10 en un pis, o 12, i que treballen moltes hores per poder arribar a pagar els 1.500 euros de lloguer, que sí, això també és una barbaritat. El menjar no és barato.
No és barato, i després, clar, si la gent que fa temporada... A veure, això ja dic, és opinió, eh? La gent que fa temporada, fa la temporada aquí i després se'n tornen cap allà per fer la temporada en allà i van fent temporades fins que arriba una edat en la que doncs, bueno, ja tenen unes altres aspiracions, no? Els bitllets actualment per...
Caríssims,
per tant, si tens dos feines, no només és per poder pagar el lloguer, sinó per poder pagar el bitllet d'avió o el que et costarà
tornar a casa,
de tornar cap a casa per poder fer la temporada.
I que et surti mínimament rentable haver estat tan lluny.
I que hagis guanyat un mínim de diners, no? Llavors, clar, segurament hi ha situacions de tota mena, eh? Com sempre hi ha tot arreu, però, ostres...
I poder fer calaix d'alguns estalvis, perquè ja sempre el que dius tu, Ruth, si te'n vas a equips milers de quilòmetres perquè justament... el salari, les condicions són interessants i tal, és també, doncs mira, si he anat 3 mesos, 4 mesos, però he tornat amb un pico a la butxaca.
Sí, n'hi ha que potser no, eh? N'hi ha que és per viure l'experiència i perquè m'han dit que allà, o perquè tinc un cosí, perquè m'ha dit, perquè m'ho passaré bé, perquè tal, perfecte, però de tots els que venen, suposo que això és un percentatge petit, la majoria el que volen és, doncs, molts venir a buscar les seves arrels, perquè hi ha molta gent que aprofita d'estar a Europa, doncs,
sí,
per anar a Itàlia,
sí,
per anar aquí, per anar
sí,
allà,
sí, perquè tots...
no? Buscar una mica arrels i fins i tot, doncs, quedar-se, per què no? Però clar, sí, com a mínim, si tu te'n vas a treballar a algun lloc és perquè t'aporti algun benefici d'alguna mena, no?
Sí, bueno, per poc que hi ha vegades que, a la millor potser, per poc que s'emportin, allà és molt, clar, perquè...
Sí, perquè n'hi ha que han d'enviar diners, també.
Sí, sí.
Que del que cobren al mes, despeses XXXX, i a més he d'enviar diners a la meva família.
Sí, sí, l'altre dia vaig anar a Correus i dic, ostres, no hi ha ningú, que esteu tranquils.
S'ha acabat la temporada.
Diu, és que ja s'ha acabat la temporada.
S'ha acabat la temporada.
Diu, mira, dic, home, dic, vaig venir un dia, tenia 35 números a davant.
Déu-n'hi-do.
Vaig marxar, evidentment.
Clar,
35. Sí, i tots envien diners, i és feina, no és test, oi?
No, clar.
Que també ens va bé per l'economia del país, eh? Perquè tota aquesta gent també deixen uns diners aquí i ens treuen una mica, pues, les castanyes del foc a nivell de feina. Perquè,
clar, és que fan la feina, perquè és que si no,
que
no podrien
si no...
obrir les estacions
d'esquí. Ara, ni les estacions d'esquí, ni els restaurants, ni els bars,
ni
les botigues d'esports, que és de lo que vivim a l'hivern.
Tu ara vas a qualsevol restaurant i és que les persones que t'estan atenent són argentins o xilens, o, però no, és estrany que et trobis gent d'aquí.
Sí.
I afortunadament, com dius, perquè si no, imagina la quantitat d'establiments que haurien de tancar, i després molts establiments que els estan obrint ells,
sí,
perquè són emprenedors. Jo
trobo que són gent que són
molt emprenedora, i a la que tenen l'oportunitat, aprofiten i obren negoci.
Per vendre productes d'ells. A tots els supermercats que vas hi ha un córner amb productes de dulce de leche, bueno, lo típic.
S'ha normalitzat tot aquest tipus de...
O menjar de Colòmbia, o menjar de Perú, Cosa que quan vas a Perú no trobes. menjar d'Andorra o bueno, igual
trobes,
o Catalunya, va.
Sí, igual trobes oli d'oliva, però a la secció de delicatessen.
Sí, sí, sí. O demanes pa amb tomàquet en un restaurant, no, potser?
I et posen bueno, el pa i el tomàquet.
Sí. Bueno, ara sí. Hi ha molts, ja fa anys, que jo ja fa molts anys viatjant, vaig parar a Galícia, a l'entrada, en un restaurant, i tal, dic, hòstia, un bocata i d'això sí, diu, ¿lo quieres con pan con tomate? Dic, sí, dic, hòstia, diu, és que paren tants autocars que ens ho demanen, diu que al final
ja els l'hem incorporat.
Ja els l'hem incorporat, i Andalusia el mateix, És a dir que...
A part que ells també s'han acostumat a menjar-lo, perquè jo recordo de petita, d'algun familiar que venia a Catalunya i això, i deia que allò de menjar el pa moll, que no. I ara ja s'han acostumat, ara sí. La gent ja té el costum de menjar el pa. És que clar, imagina't, no hi ha color,
no.
Bueno. S'ha escampat.
Sí, però encara, a veure, no criden massa, perquè a lo millor algú dirà que no, que això, pan con tomate lo hemos inventado nosotros. Com ja passa, sol passar.
Bueno, ja diem que el que està fregat d'all l'hem inventat nosaltres.
Sí, sí,
així ja fem la diferència.
És la variant, que per cert l'all és molt bo per la salut i a vegades ens en descuidem. Bé, doncs, veurem aquests 200 persones que tenen que marxar, els estralls que potser provocarà o no, perquè clar, evidentment això tindrà una repercussió potser en algunes empreses, en alguns serveis i tal. I a més que estem a les entrades de la temporada d'estiu, que també és una temporada doncs, de presència doncs, turística forta per nosaltres, o sigui que sempre és una miqueta una estira i arronsa entre serveis, mà d'obra...
Deuen ser de la construcció, no?, aquesta gent, bàsicament, o se sap de quin sector?
No tenia la dada del sector exacte, no ho especificant. Suposo que n'hi ha segurament el sector de la construcció, sí. Però també n'hi ha que... O, també tenen dues feines, aquí, com deia la Ruth.
És que aquí jo penso que hi ha una cosa que és el que tornem a darrere. Legislacions, manuals, saber fer. A veure, reagrupament familiar, hi tindria d'haver ja unes normes. Ara ja estan dient, clar, el que no té el salari mínim doblat, que és el mínim per tenir una família. Però això... Mira, ara parlaràs de la CAS?
Sí, ho tinc per sobre. Bueno, hi ha 450 ajudes per a afers socials pendents a resoldre.
No, jo parlava dels 107 que... jubilats que,
ah,
no,
ens, 107 també...
que no ens van arreglar el...
Correcte.
Això,
també, bueno,
això també és...
està pendent la cosa també.
Està pendent? A mi m'estan fotent 35 euros cada mes. Ja portem gener, febrer, març, abril, maig, 5 mesos. Són 350 euros l'any. A mi em van augmentar 5 euros. Em vaig anar a queixar i em van dir no, això és el tram perquè vostè no sé què i tal. I tal. Dic, vale, vostè tindria de cobrar màxim això. Dic, bueno, què hi farem? I ara resulta que n'hi ha 107 afectats.
Sí, un 22 euros de promig llegia.
Sí, clar. Llavors, no saben, no van saber a interpretar la legislació. És a dir, que el govern fa una cosa, a veure, el govern ja que agafi la CAS d'una vegada, s'ha acabat. Quan hi ha una persona dintre del CAS que els hi fot 200 i pico mil euros, què passa?
Clar.
Sí, i a part d'això...
Tenim... Ara m'he queixat jo.
T'has queixat tu, ara cert que després també era notícia de el que costa doncs, la representació andorrana a nivell d'ambaixades i ambaixadors, que et dius, bueno, hi havia un promig de 60 i pico mil euros, dius Déu-n'hi-do, i aleshores del que dius tu, Josep, fem el ronça per 22 o 30 euros per a 100 i pico persones, que no ho arreglem. Ara, d'una altra banda, tenim la cartera oberta per una representació Andorra que en certs casos està més que bé i més que justificat, i en altres pot ser subjecte a controvèrsia, dius, però aquí ja no són les mateixes quanties. Clar, parlant de números, si fem una proporció Palestina-Rússia...
El mateix.
Estem al mateix,
ja tornem,
no?
Ja hi tornem, sí, clar, sí.
Mira, això representa, això de la CAS, 30, uns 30... amb un promès de 25, per persona...
Per persona d'aquests 107.
32.000 euros a l'any. Ostres.
Clar.
Quan estem fent una inversió en bodegues no sé què, i parlem 1,5 milió d'euros a la inversió del fons de jubilació. Jo us planyo, eh? Jo, de veritat, no, Ruth, no. Que ets la més joveneta,
sí.
Jo us planyo, eh? A l'Enric, una mica també, eh?
Bé, va sortir, ara que dius això, quan va sortir a la CAS el càlcul de la pensió, en no sé quants dies van tenir fotime d'entrades de gent que calculava la pensió de jubilació, perquè ara ho pots posar i ho tens superfàcil per, sí. Per calcular-ho. I sí.
A mi em van ensenyar
sí,
que era els punts multiplicat per 0,20.
Sí, bueno, hi ha una d'allò de càlcul. I
això és el que em van ensenyar
i,
a mi
sí,
quan,
a l'època és el que et deien, però
quan
clar,
em vaig jubilar. Ara diu que ha canviat, no ho sé.
I ara entres a la pàgina web i hi ha un apartat on et diu calcula la teva pensió avui. Llavors tu et poses allà, poses les teves dades i calcula la pensió i dius, està molt bé, està molt bé. Sí. Sí.
No bueno, ja mal. Fa molts anys, jo havia treballat en banca, ja fa molts anys que fèiem molta publicitat, volíem vendre plans de pensions. La gent ens deien que eren bojos. Però el que ho va fer, al cap de 10 anys, va venir i ens va dir moltes gràcies per el que heu fet.
Sí, sí.
Perquè a quin d'hora, pla de pensions, hipoteques, tot això fa 25 anys. No, quan a tot arreu del món es feia.
Sí, sí. Sí, sí, jo tenia un amic que amb 20 i pocs anys, sí, quan va començar a treballar, es va fer, o sigui, va començar a treballar i es va començar a fer un pla de pensions. I tu se'm li deia, però ara que amb 20 i pico d'anys estàs amb un pla de pensions.
Sí.
I posava calés, eh? Clar, aquesta persona ara, que li quedaran 10, 15 anys per jubilar-se, imagina't.
I depèn dels anys, si ho fas a 60, sí, sí, als 60 sí, sí. anys, tens un dineral.
I tant.
Passa que bueno...
Però aquestes coses doncs, no s'hi pensa. I abans hi havia més costum de fer aquest estalvi, no? I ara la gent vivim més al dia i ens costa...
A no ser
que et vagis atensant, doncs clar, i hi ha gent que no pot,
ara
realment.
Ara estalvia.
Clar, no, però hi ha gent que directament no pot destinar X diners a això.
Sí, sí.
Bueno, hi ha prioritats també, eh?
Bueno, també el que, per exemple, a França hi ha algunes empreses que els beneficis nets de l'empresa reparteixen perquè els treballadors són en part accionaris de l'empresa, en una certa mesura part, i aleshores aquests dividends ingressen en una compte que doncs, generen beneficis i tal, i tal, i tal. Això potser també és una cosa que aquí no repara manera de tipologia de país, idiosincràsia i altres coses, no ha arribat encara, però també és un fons econòmic importantíssim que genera molts calés i que en fa aprofitar, diguem, tant l'empresa com les persones.
Clar, això o sigui... en el seu moment ho feien els bancs, que és el que diu el Josep, això ho feien els bancs, però...
I nosaltres va sortir, perquè en aquella època estàvem associats amb un banc estranger,
sí.
I ens van aportar aquesta idea, fons de pensió, i va anar molt bé quan el vas cobrar, perquè hi havia uns diners que no t'envies a donat, perquè una part la posava en ells i l'altra part te la traien del sou que ni te n'enteraves.
Ni
te n'enteraves. I al moment això va ser...
Sí.
Però clar, no. Jo penso que amb això que dius tu, Enric, de...
Repartir...
Som un país on la constància o els anys de treball en una empresa rarament són molt llargs.
Bueno, és una qüestió cultural també, eh? Jo
es
penso.
Canvia.
Sí.
A veure, la gent que treballa en una banca, potser no, hi ha gent que van entrar en un gran supermercat a 18 anys i s'hi han jubilat, però la gran majoria de gent, ja sigui pel flux migratori, el que sigui, doncs han estat uns anys aquí i diuen, ah, doncs mira, ara jo ja em paguen una mica més o igual i faig menys hores, o per la família, per la conciliació familiar, i canvio. Clar.
Però del que dius tu, Josep...
No sé,
el tema és interessant, però hi ha persones aquí a Andorra que diuen, no, jo he fet tota la meva vida o amb una empresa, em conec, eh? O sigui,
sí, sí,
mira,
no, i tant, i tant.
No diem nom d'empresa, no, però he fet tants anys que en moltes empreses, al cap de 25 anys, doncs, es feia un detall, es regalava doncs, algun rellotge o una joia o altres coses, no? O sigui que sí que hi ha hagut aquesta cultura d'estar arrelat a l'empresa, però també, i això és curiós, perquè andorrans també han tingut d'immigrar als anys 50-60 també fora. O sigui,
la capital d'Andorra, eh?
Impregnar-se de cultura...
d'Andorra a França, eh?
Exacte, impregnar-te de cultura estrangera i laboral. Han conegut empreses a França, doncs, quins eren els avantatges socials que tenies a l'empresa per justament retenir el talent i tenir-lo, que avui dia és el que es valora més en algunes empreses. Caram, estem al segle XXI, l'informació circula, no ens hem fet la pregunta a alguns empresaris de dir com puc retenir el talent per no tenir aquesta rotació de personal que em costa diners, més que si els tingués invertits d'una altra manera?
Sí, sí. Bueno, i aquí darrere, jo però que he vist amb gent, gent propera, que ara estic aquí i d'aquí 4 dies me'n vaig allà i d'aquí 4 dies...
Sí, això s'hauran de començar a plantejar precisament per això, per la dificultat que hi ha de trobar gent i que com que hi ha feina, doncs es fan o fem el que comentem, no?
De mirar,
allà em pagaran més, per tant, si allà m'ofereixen millors condicions, doncs marxo i ja està. I què faràs tu per retenir-me? Res. Doncs perfecte. Aleshores, en el moment que comenci a haver-hi empreses que ho pateixin, que ja comença a haver-hi, s'hauran de plantejar, de dir, vale, o som més competitius amb salari, o som més competitius amb avantatges, o som més competitius amb el que pot oferir l'empresa, perquè si no...
Jo penso que una base també és que l'empresa faci avantatges socials.
Clar.
Aquí està, aquí. Sí. Que l'empresa tingui ben tractat a l'empleat, i un empleat ben tractat és el que et defendrà sempre.
Passa que ara és veritat que les noves generacions demanen altres coses. Abans deies, ostres, la paga extra, el no sé què, la cistella de Nadal, el tal... I ara la gent jove valora altres coses. Valora més que això, un horari flexible, que pugui fer teletreball, que pugui tenir avantatges per anar al gimnàs, que tingui formació, que em permetin passar una temporada si l'empresa és internacional amb una filial d'un altre país.
Però clar, això són per gent especialitzada.
Sí, però em refereixo...
El que està dependent al súper...
No, clar, el que està dependent al súper, està dependent al súper i el veus avui a la carnisseria del súper A i demà a la peixateria del súper B, vull dir.
Sí, sí, sí.
Però en general, a nivell d'empresa, doncs, fora del que és el comerç, és que s'hauran de reinventar i s'hauran de plantejar aquest tipus d'avantatges.
Sí, però per el que dius tu com a exemple i comentar-ho, depenent de supermercat, de botiga, doncs mira, ostres, doncs l'empresa, la botiga, la societat, beneficis, hem fet tant. Doncs mira, a final d'any, vale, tens una paga extra, però a més, en el compte de resultats, hi ha un tant, doncs mira, un 0,0x, que poden ser, m'invento la xifra, 200, 300, 400, 1.000 euros, el que sigui, a més de... diguem, participació als beneficis. Dius, caram, això, dius, molt bé, doncs mira, jo he treballat 30 anys per dir-ho així de caixer en un supermercat, que és una feina molt honorable, i amb persones que ho han fet molts anys. Dius, però clar, aquesta persona, amb aquesta rotació, si una altra empresa t'ofereix 50 o 100 euros més, te'n vas. Ara, si tu tens aquesta participació als resultats i l'altra no t'ofereix, també t'ho planteges, no?
Sí. A veure, jo vaig conèixer algú que treballava en una empresa que feien això i quan va cobrar el que li tocava, va plegar. Va dir, vale, i ara ja està, he estat el temps que tocava per jo tenir aquest benefici i aquesta distribució de beneficis que ha fet l'empresa, i ara me'n vaig. I se n'anava amb un altre. I ho va estar fent durant una bona temporada. No era Andorra, eh? Però anava a l'empresa, quins avantatges? Doncs mira, el primer any, tant, que feia els seus càlculs,
vale, m'interessa,
que he d'estar 2 anys, vinga, va, 2 anys.
Quan començo, no?
I a la que havia cobrat el bonus, se n'anava a un altre lloc.
A veure, jo et puc dir que fa molts anys havia cobrat 15 pagues i vam acabar cobrant-ne 12, perquè t'ho anaven fusionant cada mes. És a dir, que la paga de Nadal ja no la comptaves, perquè ja no hi era, que la cobraves cada mes.
Clar, perquè al final tu parles d'un salari anyal. Jo tinc 10.000 euros a l'any i a mi m'ho pots pagar amb 15 pagues, amb 20 o amb 12.
O amb una a final d'any.
Ho pagues tot de cop, ja està, però és un salari anyal, pues és això. I llavors hi ha empreses també que juguen amb això.
Bueno, això és el que ha descobert la gent quan s'ha posat la llei de l'IRPF, que de fet declaraves els guanys de l'any.
De l'any, o sigui, clar, és que els salaris són anyals. Els salaris haurien de ser anyals. Quan tu negocies un salari i quan vas a buscar feina, hauria de ser anyal, no mensual.
No, si és fixo... Si és fixo
no és allò de mensual i una extra, no. Quan guanyaré jo al cap de l'any? Tant. I a més hi ha variable? hi haurà variable per beneficis de l'empresa o per rendiment o pel que sigui? Sí, no, d'acord. Quines són les condicions, les regles del joc per tenir el variable? Doncs que el benefici sigui de més de no sé quant, que tu portis no sé quant de temps seguit treballant amb nosaltres, que, jo què sé, el que sigui, les regles del joc. Però el fix és fix, no és...
Sí, sí.
Ara, el que dius tu, Ruth, de salari anyal, també és una qüestió de cultures i d'hàbits a nivell d'empreses,
sí,
que segons com, o la teva trajectòria, diguem, professional, o els àmbits en els que t'has mogut, sí que es parla més de salari anyal que no pas de mensual, també.
Sí, i el brut i el net, que això és algo que també dius, a veure, que són 20.000, sí, bruts. Bruts, clar, evidentment. Ja, i quan cobro jo?
I un cop els he netejat...
I quan cobro jo, quan m'entra a mi al banc, clar, no? I dius, bueno, el salari és brut, clar, el salari és brut.
Sí, sí.
Però el que dius tu, anunciar un salari brut no té cap sentit, perquè al final és una xifra irrealista.
Clar, però d'aquest salari brut es deriva una cotització a la CAS, que allò va per una altra banda. Llavors, clar,
però
sí.
Sí, entenc el que vols dir, però per als que ens escolten dius, molt bé, hi ha un salari brut, però cert que hi ha unes despeses empresarials a nivell de seguretat social, també hi ha una retenció que es fa sobre el teu salari, però clar, al final el que interessa
el que
a la persona
és el que
ingresses per el que pots tenir el dia a dia de poder adquisitiu.
Sí, clar, clar, tu vols saber el que tindràs al banc.
Això és, fent un fàcil, és jugar la partida de pòquer mentider entre el que et dic que puc tenir i el que realment tindré.
No, perquè tu, o sigui, tu declares un salari brut. Llavors, el que tu li estàs pagant amb aquella persona és aquell salari, amb tot el que va darrere, evidentment, perquè hi ha unes obligacions
clar.
A nivell d'empresa. Per tant, sí. Però és veritat que hi ha molta gent que li costa. I et diuen, no, jo vull saber el salari net. Pues el salari net serà aquest. I depèn del que et retinguin de l'IRPF.
Clar.
Perquè, clar, el salari net tampoc el sabràs.
Depèn del tram que estiguis.
Correcte.
El tram i la situació familiar.
La situació familiar, clar. Jo no et puc dir el salari net que tu rebràs, perquè jo no sé quant t'hauré de retenir d'IRPF.
Es fa retenció d'IRPF?
Es fa retenció a la base, sí. Bueno, depèn de les empreses.
Depèn.
Sí. Hi ha empreses que ho fan, hi ha empreses que no.
No és
que
els jubilats, com que...
Sí, sí, es fa.
Com que no hi arribem...
Bueno, de fet, ara la declaració els últims dies és setembre, no sé el dia exacte de setembre, però setembre, o sigui, encara
sí. Dos mesos.
Però no esperar sempre l'últim moment, perquè molta gent s'espera sí, l'últim dia, l'últim moment, i sempre té que haver-hi pròrroga.
Sí. No, però hi ha pròrroga normalment per les declaracions d'empreses. Però, clar, els assalariats, els que hem d'anar a fer la nostra declaració de l'IRPF, tenim des de l'abril fins al setembre.
Yeah.
I a més es pot fer online, vull dir que hi ha facilitat. Sí que hem d'anar fent recordatoris perquè anem sempre a última hora.
Parlant d'última hora, hi ha hagut un canvi a nivell de gabinets de ministres. El senyor Marc Rossell, doncs, també assumirà la funció pública. La senyora Marín, doncs, no ocupa aquest càrrec. Cert que a nivell de funció pública hi ha molt mar de fondo entre querelles salarials, els professors, els cossos especials...
Hi ha mar de fons i hi ha molts temes al damunt de la taula. La veritat és que sí, que estan en un moment interessant.
Bueno, un estiu calent.
Bueno, sobretot jo pel que he llegit en tema de funcionaris, bàsicament.
Clar.
Però bueno, si és de la funció pública són sí. funcionaris sí. de govern.
Sí. Sí,
que no
sí.
tots deuen ser funcionaris, n'hi ha que funcionaris que de vegades n'hi ha menys, perquè fa anys que no se'n fan, no?, de nous.
Sí, es continuen fent.
La massa salarial va creixent, eh?
Sí.
Ara, també hi havia un tema que hi havia, es va creixar doncs, el cap de govern amb l'última sessió de Consell, que hi havia doncs, diferències de remuneració entre comuns, el que proposaven, i govern. Ara, també potser les graelles salarials de lo que demana govern d'exigències per una persona per cobrir doncs, una feina respecte al salari proposat no està, diguem, d'actualitat a la realitat del mercat laboral privat, no? Aleshores, si vols tenir talent...
Has de ser competitiu, clar.
Tens que ser competitiu.
I el que dèiem, doncs, si no ets competitiu a nivell de salari perquè pel que sigui no pot ser... Has de ser amb altres condicions, avantatges socials o altre... Però és que tampoc es troba gent per treballar a l'administració. És que és molt complicat. És que els edictes els vas veient passar.
Sí.
Els vas veient passar.
Sí, sí.
i surt, i segona convocatòria, i tercera convocatòria, i així anem.
Bueno, perquè aquí hi ha el tema de que la gent andorrans que ja estudien fora, com que ho tenen una mica negre per venir a exercir al país, i normalment quan estudies en una universitat, que sigui a Barcelona, Madrid, Saragossa, és igual, depèn de la carrera, ja et van, ja, els
bueno,
que són bons,
pràctiques, i a més sí, a més fas pràctiques,
i ja et
sí,
pots anar quedant.
Sí,
i llavors això també afecta una mica de dir, bueno, jo faig una carrera d'econòmiques i bueno, pues mira, m'aniré a veure a govern què trobo. Quan a la millor hi ha un despatx d'economistes que vas allà a fer pràctiques, que després ets meritori, que tal, que qual, i ja es queden.
Sí, i les carreres tècniques, per exemple, clar, a veure, un lloc tècnic informàtic o de ciberseguretat, no. O clar, tu te'n vas al privat i tens un molt bon salari, al públic no, precisament per això, perquè hi ha unes graelles i hi ha d'haver una equitat, però coi, això, el que dèiem, tornem a l'inici, mira, hem fet el bucle. S'ha d'anar actualitzant.
Sí, sí.
I s'ha d'estar adaptat al que hi ha.
No pots fer una norma i que al cap de 30 anys aquella norma,
clar,
aquella llei, aquella legislació estigui actual. No, perquè ja no.
Això és com les actualitzacions d'un programa informàtic, no? Les tens que anar fent perquè si no quedes obsolet.
No,
però obres
sí.
L'ordinador i et diu actualitzar. Pam, l'actualitzes.
Ja
doncs clar, si tu tens un PC i encara funciones amb el Windows 95, de veritat que no veuràs gaire cosa.
No, hi ha coses que et saltaran.
O el telèfon mòbil, de tant en tant et diu actualitza o... Carai, tot.
Sí, o alguns sistemes et diuen a partir de tal any ja no hi haurà actualitzacions perquè ja està considerat...
Ojalà ens passés als humans que diguessis, mira, m'endollo i m'actualitzo. Perquè sí, quan arribes a certa edat, que les neurones van desapareixent...
És fer-les treballar. Acabarem avui amb aquestes bones paraules. Rut Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu, Enric.
Un plaer tenir-te aquí. Josep Estefanell, merci per la teva presència.
Moltes gràcies a tu per invitar i, bueno, a la proxena.
Com... Fins la propera, sí, fins la proxena, com podem dir per aquí, per les valls. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.